Arriba al Tot és molt confús un caçador d'elements en extinció. És un home que lluita contra l'oblit. I és una creu, i és una creu de Sant Jordi que podríem dir que va ser en el seu moment molt sonada.
A Catalunya Ràdio arriben els superherois.
I el nostre superheroi, ja li hem sentit la veu abans amb el Llàcer, és Artur Blasco, compilador de música tradicional catalana i també recuperador de l'acordió diatònic. Bon dia, Artur.
Bon dia.
Veus que aquí amb les presentacions no ens estem de res, eh?
Sí, sí.
Bé, li dèiem al Llàcer, així mig en conya, quan estava ella acabant la secció, que tu et dediques a caçar unes coses i anar pel país i a mirar de recuperar sons. Explica'ns com és això, això de caçadons de sons. Com funciona aquesta feina que fas tu o aquesta afició?
Ves una feina una mica d'arqueòleg, perquè, evidentment, la cançó de tradició oral, que és la base de... En el seu dia també em vaig dedicar a l'acordió, però això, com a tradició, es va exaurir fa ja alguns anys. Ara hi ha una bona requesta, s'ha deixat un rastre magnífic amb aquest tema, de gent jove amb un gran nivell, que toca molt bé, i han heredat aquella tradició. Bé, el que hem de dir com és ara, jo, és la cançó de tradició oral. I aquesta, com ha estat molt vinculada a la manera, a la filosofia d'entendre la vida, a la vida de col·lectiva, en els treballs de camp i dels tallers, doncs, clar, també s'ha anat acabant. Però encara avui dia...
Perquè una cosa era la tradició oral, que anava passant de gent en gent, i ara,
sí,
amb els mitjans de comunicació,
sí,
s'escampa tot a una velocitat extraordinària.
Malgrat tot, malgrat tot, queda encara un vestigi d'aquesta costum, ja no tradició, és un hàbit molt normal, ja et dic, lligat amb la manera de viure, i a les contrades de muntanya coexisteix encara avui una societat moderna amb una societat que entén la vida així. Aleshores, avui dia no es canta perquè les formes de vida han canviat, però sí que queda la gent que encara conserva aquest patrimoni. I es tracta d'anar a esgarrapar...
I com tu fas, tu, això? O sigui, que surts el cap de setmana, agafes el cotxe i dius, avui me'n vaig, a Sort, posem pel cas. I allà parles amb la gent del poble, amb la gent del bar del poble, com t'ho fas?
No, això no es pot fer així, com dius tu.
Ah, no, si és que no...
S'ha de viure allà. Jo, per exemple, a Sort, hi he viscut 20 anys. Fa poc que he deixat de viure allà, visc a Arsèguel, abans de Sort ja visc a Arsèguel, també. S'ha de viure in situ. El que no es pot fer és aprofitar en excursions o caps de setmana fer aquesta feina, perquè el fer recerca sobre aquest treball implica ficar-te en el més íntim de les famílies i de les persones. Normalment a les famílies, la gent gran que queda a la família, és on jo he pogut treballar. I naturalment amb un desconegut que pica la porta i dir, vinga a veure si
tenen podria... tradició oral.
No, evidentment que no es podria fer.
Val, i aleshores, quan et guanyes la confiança d'aquesta gent perquè coneixes el lloc i el territori, els enregistres amb una cinta, els enregistres amb un...
Sí, la fase prèvia és, bueno, primer xerrar molt. No es fa tot amb una sessió, eh? Això és a base d'establir ja una amistat, endegar un procés, i la primera part del treball, evidentment, quan ja s'ha parlat i jo m'he donat compte de quina mena d'informació tenen i guarden, doncs el que faig és gravar. Després ve la transcripció de textos i de melodies. I després ve ja l'edició amb dues vertents, no? L'edició amb material àudio i l'edició amb material ja bibliogràfic. Jo, per exemple, ahir la nit vaig arribar d'Alemanya de fer la maqueta del volum número 7 de la col·lecció A peu pels camins del cançoner. I dic que vinc d'Alemanya perquè el grup de treball, que som 5 persones, bueno, dels materials meus hi ha 5 persones, sí, que hi treballen, jo treballo amb cadascuna d'elles, i és bastant familiar, no? I tinc un fill i una filla, que un porta el programa Finale, de totes les transcripcions musicals, i amb l'altre fem la maqueta. Hem estat 8 dies fent la maquetació del volum número 7, que són cançons de l'Alt Urgell, que presentarem el mes de juny, el mes que ve.
Caram, és una feina molt específica aquesta, perquè hi ha molt poca gent que ho faci això a Catalunya.
M'imagino... Bé, hi ha Sí, que hi ha hagut gent de que des dels anys 20, que hi va haver aquella obra del cançoner popular de Catalunya, de la Fundació Patxot, des de l'Orfeu Català, que va ser ja una feina, així diguem-ne, molt en participació de molta gent que van escanejar el país, van fer una gran feina, va quedar interrompuda per la Guerra Civil, però déu-n'hi-do, no m'hi vull comparar. Però des dels anys 20 avui hi ha hagut persones que han fet doncs, reculls, però més així fraccionats o més així de forma sistemàtica, escombrant i inventariant tot un territori com és el Pirineu, doncs segurament que no. I és perquè són feines que també no les pot fer tothom, pensant en que volen una gran inversió de temps i són feines no remunerades, ni molt menys.
Escolta'm, Artur, tu també ets recuperador de l'acordió diatònic. Explica sí. per la gent que no sàpiga què és, vaja, entre ells jo, què és exactament l'acordió diatònic.
Bé, és un instrument que a mi em va frapar molt en els anys 60, finals dels 60, perquè el vaig contemplar més que com un instrument musical, va ser un revulsiu social. O sigui, amb l'acordió diatònic, que va venir a través de la muntanya, a l'esquena de la gent de Cerdanya, d'Alt Urgell i dels Pallars, que anaven a França a treballar temporalment, sobretot a la zona del Rosselló.
Sí, és un instrument clarament vinculat a la muntanya, eh?
Sí, sí. No vol dir que sigui exclusiu. El que passa que va entrar majoritàriament per la muntanya, també era aquí, a la Terra Plana, evidentment, però d'aquí en va desaparèixer i allà no ha desaparegut mai. Aleshores, amb aquest instrument, la gent van començar un grau de convivència molt més activa que abans d'aquest instrument, perquè van començar els poblets de muntanya, els balls de parella, el ball agafat, que al començament...
Seguint la música de l'acordió.
Sí.
Però és un acordió com el que coneixem tots, que es va estirant així,
funcionant? Sí, sí.
O té alguna peculiaritat que...
No.
Com que se li diu que és un instrument de música tradicional...
Evidentment, cada instrument té les seves peculiaritats, no dintre de l'instrument, sinó dintre de les marques i constructors de cada instrument. Malgrat tot, la gran diferència... Sí que hi ha una gran diferència entre l'acordió diatònic i el cromàtic. El diatònic és la fase prèvia, és la fase, diguem-ne, de finals ja del segle XIX, i el cromàtic va començar a conviure amb el diatònic a partir del segle XX. Però quan va acabar la Segona Guerra Mundial, el 45, les cases constructores d'aquests instruments varen abandonar la construcció del diatònic, es varen dedicar exclusivament a l'acordió cromàtic. I va passar que alguns territoris a Europa varen ser fidels a aquest instrument més primitiu, oi? I, curiosament, són les zones de muntanya, és a dir, l'Alta Savoia, el Piemont, els Alps de Suïssa, Àustria, Baviera, i el Pirineu, el nostre Pirineu, va ser una de les zones d'Europa fidels a aquest instrument.
I és l'instrument que toques tu al grup on estàs, al Pont d'Arcalís?
O... Sí, sí, sí.
I quina mena de música feu, al Pont d'Arcalís? Parlem una mica del teu grup?
Sí, no, fem, bàsicament, neix amb la idea de donar a conèixer aquests temes que jo havia anat recopilant, que, esclar, estan en caixes, i ara van sortint amb aquesta col·lecció a peu pels camins del cançoner. I al Pont d'Arcalís el que fem és portar als escenaris aquests temes amb arranjaments que fa en Jordi Fàbregas i amb la interpretació molt peculiar de cada component del grup. El Pont d'Arcalís són molt bons músics, els meus companys.
I una vegada va passar una cosa estranya venint aquí a Catalunya Ràdio amb el Carles Pérez, amb un oient una mica especial. Explica'ns aquesta història.
Bé, el que jo estava aquí, precisament a aquesta taula...
Aquesta mateixa taula, eh?
Sí, sí, els dissabtes, al migdia, en Carles Pérez feia un programa que es deia La casa per la finestra.
Sí, i tant.
I hi havia una falca, una estoneta, en què parlàvem d'aquests treballs meus de cançó de tradició oral que jo havia... I punxàvem temes, no?, en funció de l'època. Quan era l'època, què sé jo, doncs, començava juliol parlant de les cançons de Segadors, i etcètera, etcètera.
Molt bé, i aleshores va fer contacte amb aquest oient, o com va anar això?
Bé, això va ser, sí, un bon dia, amb un programa, ens va telefonar una persona que després ha estat un gran amic nostre, que era de Bagà, en Francesc Cavaller, i va dir, ah, no parleu d'en Calic, del cançoner d'en Calic. Dic, no et preocupis, que ja et vindrem a veure.
I l'han a veure.
I el vaig anar a veure, i va haver una gran amistat, i a part que va ser molt fructífera,
sí. Doncs Artur Blasco, el nostre superheroi d'avui, nosaltres hem de deixar aquí perquè arriben els informatius, que són gent d'ordre. Aquests no venen amb acordió. Diatònic, gràcies per la teva feina i ben, seguirem parlant.
Molt bé, gràcies.
Que vagi molt bé. S'acaba el programa i nosaltres aquest programa fem una...